Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín.
Hola, com esteu? Als Sants continuem traient l'entrellat de la longevitat i de la prevenció a través d'hàbits saludables. La nutrició i l'activitat física poden servir per prevenir malalties? Quines i de quina manera? Podem aplicar consells generals o ens hem de posar en mans d'un expert que ens faci una pauta alimentària de precisió i personalitzada? En la resposta a aquesta pregunta trobarem també la resposta a una altra pregunta que tots ens hem fet alguna vegada. Per què dues persones que mengen de manera idèntica tenen respostes diferents? Tot això ens ho explicarà el doctor Ivan Ibáñez, metge de l'esport, especialitzat en metabolisme i longevitat. Bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, molt bé, gràcies.
Escolta, quan parlem de nutrició, gairebé sempre la majoria de gent pensa en temes generals de salut, però sobretot per pèrdua de pes i tot plegat, però poc amb anti-aging, perquè no tenim la idea que a través de l'alimentació puguem d'alguna manera interferir en el procés de l'envelliment, no? Que sembla una cosa que va per la seva banda. Suposo que podem fer coses.
Està clar. Pensa que d'una persona d'uns 80 anys, al llarg de tota la seva vida, hauran passat unes 30 tonelades d'aliments per l'intestí. I això que es diu somos lo que comemos, jo aniria més enllà i diria somos lo que absorbemos, no? Som el que absorbim realment. Per tant, la nutrició és bàsica pel nostre bon envelliment i per prevenció primària, que és per prevenir certes malalties, inclús també per prevenció secundària, que és que quan una vegada tenim certa malaltia, que aquesta malaltia no doni més problemes.
Una dieta convencional, a diferència de la dieta d'una dieta centrada en vull envellir millor i tot plegat, després parlem de les coses preventives, no? Però què hauria de ser rica en què? Més antioxidants, més greixos de qualitat, depèn, com va això?
Mira, aquí potser jo tinc un biaix perquè, com que conec una mica les dues vessants de les nutricions, més que a mi el nom de dieta, comencem per aquí, no m'agrada massa perquè jo sempre dic en broma que ve de l'anglès to die, que és morir, no? Diet és algo restrictiu, però no, realment quan parlem de dieta és algo restrictiu i és una mica extremista. Llavors sí que és veritat que hi ha un tema de nutrició i com et puc dir que, per exemple, la nutrició vegana ja més estricta, doncs la gent que segueix aquesta nutrició i no se suplementa amb vitamina B12, zinc, etc., pot tenir cert risc de malalties neurodegeneratives, com pot ser l'Alzheimer. També et puc dir que les noves tendències de dieta keto, la cetogènica, doncs no hi ha tant de risc d'Alzheimer, però hi ha més risc de malaltia cardiovascular. Llavors, que tinc aquest biaix de dir, no sé, la qüestió és fer una nutrició de precisió totalment individualitzada segons inclús la genètica o el metabolisme o el problema que tingui cada persona o pacient. Ara bé, hi ha unes premisses. Les premisses, jo diria que de totes les orientacions nutricionals que hi ha, la més avalada científicament per un bon envelliment de manera genèrica és la nutrició mediterrània, perquè no hi ha carències, perquè porta uns greixos monopolinsaturats que ajuden a la prevenció cardiovascular, no sol tenir dèficit de certes vitamines o minerals, ni d'omega 3, etc.
I a més de les més estudiades, la dieta mediterrània, hi ha molta evidència científica sobre això, no?
Totalment, i hem de tenir en compte que quan parlem de nutrició hem de tenir en compte també que l'exercici físic és un binomi, van donats de la mà, eh? Però parlant de nutrició, jo generalitzant una mica, que no ho hem de fer, però bueno, hem de generalitzar quan parlem en termes més genèrics, no? La nutrició mediterrània.
Clar, perquè estem parlant de població general. Però ara, si jo vingués aquí i digués, doctor, me'n poso a les seves mans, aleshores em estàs parlant d'un tractament individualitzat, però per saber això, què necessites saber de mi per fer-me un tractament o una pauta alimentària adequada a mi? Què és el que em mira?
Mira, el més important és conèixer el metabolisme de cadascú. Val? Jo sempre dic que el metabolisme resideix en la prehistòria, en l'època de pedra, entre paleolític i neolític. Llavors, no ha donat temps que els nostres gens i el nostre metabolisme evolucioni a la mateixa mesura que està evolucionant doncs, tota l'agricultura, els conreus i tot el menjar processat que tenim fins ara. Llavors, nosaltres el que fem és estudiem el metabolisme en repòs i en exercici, en aquest cas en repòs per saber quin metabolisme tens i quina és la nutrició més òptima. Llavors, per estudiar el metabolisme, jo sempre dic que el greix realment es perd per la respiració. Val? Però no és que surti en forma de greix directament, sinó que quan respirem i entra oxigen, aquest oxigen el que fa és oxidar el greix, oxida els carbohidrats, els sucres, i llavors es forma vapor d'aigua, calor, per tant les calories es formen, no es cremen, com diuen sempre, el que es crema és el greix o el sucre o una fusta, si vols, no? I es genera també diòxid de carboni. I aquest CO2, com un tub d'escap d'un cotxe, exhalem, el traiem a través de la respiració. I el que fem per això el metabolisme és amb una màquina que es diu analitzador de gasos, la tècnica científicament reconeguda com gold standard, no? L'estàndard d'or per saber quina és la nutrició de precisió per cada persona, doncs es diu calorimetria en directe i ho fem en repòs. I això és una prova relativament senzilla de fer, requereix certes condicions de que el pacient ha de venir, però es fa amb una mascareta relativament tranquil, una habitació del pacient tranquil, relaxat, i a partir d'aquí doncs podem veure no només quin metabolisme té, sinó si el té ràpid, normal, lent, el que s'ha posat de moda, la flexibilitat metabòlica, etc. Però com crem els carbohidrats, greixos o proteïnes? I a partir d'aquí fem una nutrició de precisió.
És a dir, el teu cost, el teu metabolisme té més facilitat o més predisposició a fer servir com a substrat energètic fonamental? Seria això? D'entrada, i a partir d'aquí tu saps que jo, per exemple, tinc més facilitat per fer servir greixos. Llavors t'adaptes a mi. Si jo tingués més facilitat per fer servir hidrats, em faries una dieta diferent.
Exacte, correctament. Aniria per aquí. Llavors hem de tenir en compte quins objectius tenim, per què volem aquest tipus de nutrició. Hi ha gent que el que vol és augmentar massa muscular o perdre greix o més com tractament antienvelliment, però a nivell de còmput calòric total, jo sempre dic que igual que un electrocardiograma és la base d'un cardiòleg, doncs per un nutricionista, endocrinòleg o metge que fem nutrició, la base és un analitzador de gasos per estudiar el metabolisme. Si no, no sabem quina nutrició hem de donar.
Val, com saps que el meu metabolisme té més facilitat per cremar o per fer servir greixos, per exemple, pel quocient que surt,
sí,
aquell famós número superior a menys superior a 1 o inferior a 1?
Correcte, és un coeficient respiratori, és una divisió entre producció de diòxid de carboni, vull dir, per al consum d'oxigen, i amb això surt un numeret, i amb aquest número tu pots veure si tens més predisposició per perdre pes menjant greixos, carbohidrats o proteïnes, i si hi ha o ha de ser una nutrició mixta, perquè moltes vegades no hi ha ni blancs ni negres, són grisos. Llavors hem de personalitzar-ho.
Aquest seria el primer nivell de personalització. De tota manera, això es pot manipular, també. Vull dir que abans parlaves de la flexibilitat metabòlica, no? Que és aquesta facilitat que pot tenir el cos de fer servir amb més o menys facilitat greixos o hidrats, que es pot més o menys manipular, també, no?
Sí, a veure, es pot manipular de diverses maneres. Jo soc molt fan de la vida intermitent. De fet, hi ha un estudi científic publicat fa poc temps que es diu Intermittent Living, la vida intermitent. Per això m'agrada tant l'exercici físic intermitent, el que és el dejú intermitent. Tot el que són intermitències doncs ajuden a crear organismes adaptatius i pots adaptar aquest metabolisme. És a dir, si surt, per exemple, que no cremes bé els carbohidrats, i comences a donar carbohidrats o fas un tipus d'exercici que ajuda a cremar carbohidrats, al cap de 2-3 mesos, probablement la via metabòlica d'aquests hidrats de carbó serà més eficient. I el mateix passa doncs, amb les proteïnes, sobretot amb els greixos, no? I en base a aquesta orientació metabòlica, nosaltres fem una rehabilitació metabòlica mitocondrial per millorar la flexibilitat aquesta. I el que és importantíssim és, no sé, sempre poso l'exemple, fa 4 o 5 anys enrere va venir una persona bastant coneguda a nivell mundial, famosa, esportista, exesportista d'elit.
No em diràs el nom, evidentment.
No, òbviament. Protecció de dades, 100%. Doncs que mesurava 1,87 m i havia augmentat 10 quilos de pes, de greix en aquest cas, en els últims 4 anys, després de deixar pues, el futbol professional. Vale? Llavors, què passa? Que li vaig fer l'estudi del metabolisme i vaig veure que cremava només 700 i pico calories en repòs. I dius, ostres...
El metabolisme basal era aquest.
En repòs, clar, basal. Basal, entenem per basal, el mínim que has de menjar per mantenir l'organisme viu, no? Clar, i mirava les equacions teòriques, no? Ja ho saps, que miren pes, sexe i de talla, i li sortia de 2.800, 3.000, ja veus, 1,80 m i alguna cosa. I vas dir, ostres, doncs, com ho fem això? Fas esport... I clar que faig esport, he fet tota la vida i segueixo fent. I dic, ostres, no em quadra perquè segueix fent exercici de peses i aeròbic. Ho tenia tot ben controlat. I després li dic, i començarem a fer dejú intermitent. I diu, ui, ja ho faig. Dic, ostres, quants dies ho fas? Diu, de dilluns a diumenge. Dic, i quantes hores? Diu, de 18 hores. I dic, des de quan? Des de fa 4 anys. Doncs mira, has hackejat el teu metabolisme. Has creat una adaptació. És el fenomen d'hormesi. El que no et mata, no? En aquest cas, et fa més fort.
Però aquí ha fet una adaptació i s'ha acostumat a ser supereficient amb les calories, no?
Supervivència a l'espècie, li dones menys, doncs el teu metabolisme se l'ha entès per sobreviure amb el poc que li estàs donant. Llavors, rebobino, tornar a la teva pregunta, clar que pots canviar i manipular aquest metabolisme amb l'epigenètica o l'exposoma o el teu ambient, com entrenes, com dorms, com què prens, no?
M'has parlat també de la importància de l'activitat física. De fet, no tindria gaire sentit, si un es preocupa per la salut, venir aquí i seguir una pauta alimentària i no fer exercici, no?
Per mi no té cap sentit. No té cap sentit perquè la base del bon envelliment i per augmentar la longevitat i el que li diem l'esperança de vida útil no té cap secret. Si ja ho sabem, és la bona nutrició, l'exercici físic, el descans reparador, la gestió de l'estrès, segueix tinguent la mateixa base i sobretot hi ha gent que li dic o venen aquí i diu, escolta'm, què em prenc per no envellir? Quin suplement? I dic, mira, en comptes de buscar coses que allarguin la vida, primer treu les que les cursen.
Clar.
És a dir, sedentari, sí, comença a fer exercici. I posa't en mans d'un professional que sàpiga com prescriure l'exercici. Cuida la nutrició, busca un nutricionista, un professional que cuida la nutrició. Necessites gestió emocional perquè ets empresari, director d'un banc, etc. i tens molt, generes molt d'estrès i molt de cortisol, doncs que t'ajudin a gestionar aquest estrès. Aquesta és la base. Però l'exercici físic, per mi, i jo et diria que no sempre, però moltes vegades pot estar inclús per sobre de la nutrició en quant a benefici a nivell de longevitat.
Sense passar-se per això.
Totalment d'acord.
No?
Tot és un equilibri.
Clar, ho dic perquè estic pensant en molta gent que escolta això i diu, me'n vaig a fer ultramaratons de 100 quilòmetres, no? Això afavoreix l'envelliment d'una manera bastant bèstia, a més, no? Per tant, quin tipus d'exercici hauríem de fer en termes de pensar en optimitzar al màxim la salut? És a dir, allò que aconseguim a través de l'exercici.
Mira, hi ha tres principis bàsics, diguem-ne. Primer, un exercici físic per la salut en general ha de cuidar totes les qualitats físiques. No només parlo de potència, resistència aeròbica, força, etc., sinó també equilibri, propiocepció, no? Totes aquestes coses. Llavors, a mesura que anem envellint i van passant els anys, hem de donar més èmfasi a exercici de força i no tant al d'aeròbic.
Més èmfasi vol dir més èmfasi. No vol dir només.
Exacte, més èmfasi.
És que hem reforçat tant el concepte d'exercici de força els últims anys, que abans pràcticament ni se'n parlava, que al final sembla que sigui l'únic, no? I clar, també hi ha l'altre, també.
Està clar.
De fet, tampoc està molt clar que estiguin tan separats, no? Però en qualsevol cas, val la pena dir, posar èmfasi en el de força sense deixar l'altre.
Totalment d'acord. És a dir, hi ha una premissa que tenim nosaltres sempre aquí a la Clínica Planes, quan jo treballo a Clínica Planes o a Tenor Medical Group a Girona, jo sempre dic objectiu d'activitat física, de nivell de condició física, arribar a 8 mets. Una persona que arriba a 8 mets, ara ho descriuré per qui no ho conegui, és la capacitat que té el teu cos per augmentar el teu metabolisme en repòs 8 vegades al basal, 8 vegades. Uh-huh. Que tampoc és massa, però hi ha molta gent que no hi arriba. Hi ha altres que ens passem perquè fem esport, no? Però hi ha una corba J que es diu que més exercici físic, més intensitat i més volum i més temps fent exercici físic o més esport, que l'esport, segons com, ja no és tan salut, no? Menys risc tenim de morir perquè tens millor condició física. I això equival als mets. Una persona que arriba a 5 mets que té menys condició física que una que arriba a 10, doncs la que no arriba ni a 8 té més risc de morir que una altra persona que arriba a 10. Val? I perquè l'audiència doncs sàpiga una mica de què va.
Que és un met, no?
Un met equival al teu metabolisme en repòs. És com engegar el cotxe i el que crema en repòs aquest cotxe, el seu metabolisme. Hi ha cotxes que quan els engegues cremen més i altres cremen menys.
I un met és el meu metabolisme en repòs.
Totalment d'acord.
Dormint, sense fer res.
Exacte.
Val?
Llavors, okay. Arribar a 8 mets és tan fàcil com dir necessito 2 minuts en una cinta de córrer a 8,2 km per hora. Si jo aconsegueixo estar en una cinta de córrer a 8,2 km per hora durant almenys 2 minuts, ja significa que arribo a 8 mets. Val. O sigui que estic, entre cometes, salvat. És el mínim indispensable. Val? Llavors, clar, una persona de 30-35 anys, relativament jove, que no fa exercici i no té sobrepès ni res, fàcilment arribarà a 8 mets. Però conforme anem envellint, aquests mets potser els anem perdent. Llavors, mentre mantinguem aquests 8 mets, entre 8 i 12 és la franja, com que hi ha la sarcopènia, que és la pèrdua de massa muscular lligada a l'edat, doncs aquí és important doncs, cuidar cada vegada més la força muscular perquè van disminuir les hormones anabolitzants tipus testosterona i l'hem de potenciar la massa muscular perquè jo puc estar molt bé a nivell cardiorrespiratori però si caic a terra em trenco perquè sóc fràgil si no tinc bona musculatura, no?
Llavors, quin tipus d'exercici, perquè has dit abans, ara acabes de dir, l'esport no sempre és salut, no? Perquè l'esport pot voler dir moltes coses, no? Però activitat física de manera orientada, que és l'exercici, no? D'alguna manera, quin tipus d'exercici recomanaries aleshores pensant en tot això que estaves dient? Què faig? Vaig a un gimnàs i què faig? Surto a córrer i vaig a aixecar quatre ferros? Què em recomanaries?
En general, primer de tot, abans d'iniciar qualsevol tipus d'exercici físic, una revisió cardiològica, okay. Començant per aquí. Un petit xequeig amb prova d'esforç per veure que puguis fer exercici sense cap contraindicació. Val? Mm-hmm. Després, si és possible, posar-te en mans d'un professional, d'un entrenador, un llicenciat en educació física, un CAFE, etc. Què et diria de manera general? Doncs entre la franja de 25 i 45 anys, doncs podries fer més 60% o 70% podria ser més cardiovascular, més el·líptica, més cinta, més córrer, o esports tipus crossfit i tot això que gestionen els dos, no? Que això està molt bé. I a mesura que anem envellint, doncs et diria, doncs, no cal que facis tanta activitat aeròbica, pots fer el·líptica perquè no hi ha tant d'impacte amb el terra, no? Per les articulacions, o fer rem, o fer natació, uh-huh. Val? Amb les seves, els seus matisos, també, i s'ha de personalitzar. I llavors fer 3 dies a la setmana, almenys 45 minuts, 50 minuts d'exercici de força que involucri tot el cos.
Vale, vale. Això és, com sempre, tot això ha de ser personalitzat, però això són els consells generals. Què aconsegueixo fent l'exercici cardiovascular a nivell d'organisme de salut?
Mira, pensa que el ser humà, com la resta dels animals, estem dissenyats pel moviment. Tenim musculatura, articulacions, estem dissenyats per això. I a mesura que envellim, més exercici hauríem de fer diguem-ne, amb un packaging més optimitzat, no? Però més exercici hem de fer per contrarrestar l'envelliment. Llavors, jo aquí, en aquest cas, bàsicament, el que recomanaria és sempre pensar en fer algun tipus exercici, no sé, per exemple, pilates, val? Mm. Exercici que miris també, a part de la flexibilitat articular, muscular, etcètera, llavors mantenir les capacitats cardiorrespiratòries més l'exercici de força. El que m'agrada molt, que ho aconsegueix quasi tot això, és el rem. El rem és una virgueria, perquè no hi ha impacte amb el terra, involucres gairebé tot el teu cos, musculatura general del cos, i a més fas una part cardiorrespiratòria. I quins beneficis tens, a part de la massa muscular? Baixa el colesterol, augmenta unes cèl·lules que es diuen natural killer, que són aquestes cèl·lules que ataquen els tumors, són antivirals, millora el teu sistema immunitari davant de tumors i davant de bactèries i virus, tens menys risc de ser més fràgil, val? Mineralitzes els ossos, millores, perquè són com uns neuròbics, millora la funció cerebral també l'exercici físic. Sobretot si fas una activitat física aeròbica, a la velocitat que notes que et comença a faltar l'aire i fas simultàniament una activitat cognitiva d'aprendre un idioma o memoritzar una frase i estàs fent una activitat intel·lectual, val? De memorització. Quan fas un exercici en base aeròbica i estàs estudiant qualsevol cosa que estàs memoritzant simultàniament durant aquesta activitat aeròbica, es forma unes petites neurones també noves en una petita zona del cervell. Això està demostrat fa temps.
Això pel BDNF, no? Suposo.
Exacte, pel BDNF, exacte. Sí, senyor. Mm-hmm. És aquest factor neurotròfic cerebral i per això són neuròbics. I ens ajuda a fer prevenció de certes malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer o Parkinson. Per tant, quan fem exercici físic es lliberen més de 9.000 substàncies bioquímiques que van a favor de crear un organisme resistent, que és el que busquem en la medicina de longevitat. Si jo no malalteixo, jo no em moro. Per tant, sí, és la premissa del que busquem, crear organismes resistents a malaltir. És l'inici. I l'exercici físic és un potent agent hormètic, que és això.
Tornem una mica enrere amb el tema de l'exercici, queda clar. Per cert, una última pregunta sobre l'exercici. Quin exercici no recomanaries? Jo parlava abans de les ultramaratons i aquestes coses que fa la gent, que de cop i volta, amb 40 anys, ens tornem tots bojos i volem fer coses que no hem fet mai, no? 14 maratons, ultramaratons i tot plegat, no? On està el límit de l'exercici que genera aquests beneficis i el que és contraproduent?
És difícil de dir-ho en termes genèrics. El que passa que sí que et diria que si tu estàs més de 5 hores a la setmana de promig, tinguis l'edat que tinguis, fent exercici de molt alta intensitat, sigui exercici d'aixecar ferro, no? diguem-ne així, uh-huh. o exercici aeròbic de molt alta intensitat, o estic 5 hores en bicicleta, etc., ens hem passat de la dosi hormètica. Llavors, aquests beneficis ja no hi són. Per tant, jo et diria que s'ha de personalitzar, però tot el que són extrems són dolents per la salut. I l'esport d'elit, ja ho hem dit abans, era, clar, no és salut, perquè t'has passat de la dosi d'adaptació fisiològica davant d'un estímul estressor, i ens hem passat.
Quan parles d'hormesi seria això, precisament, no? Quan fas activitat física, tu estresses l'organisme i l'organisme fa adaptacions per acostumar-se a allò. I si et passes, ja no hi ha equilibri.
Exacte. És a dir, si jo començo a practicar bicicleta tots els dies i em crea tantes endorfines la bicicleta que estic enganxat a la bici, que en principi és algo bo, és millor estar enganxat a la bicicleta que no a les cerveses o al vi, no? Però, i cada vegada faig més activitat aeròbica i faig 25 hores a la setmana fent exercici gairebé com un atleta d'elit, però sóc amateur, saps que ve d'amant, no? I estàs disfrutant d'això, ho fas per amor. Sí, però ho fas per amor, no? Però ets amateur. Però vas com un... A part de la teva feina al dia a dia, ets pare o mare, tens fills, etc., crees més radicals lliures, t'estàs oxidant molt més, no tens temps d'anar al fisio, no recuperes lo suficient, no saps menjar bé. Pues tot això, a la llarga, té efectes perniciosos. I la dosi aquesta hormètica t'has passat perquè el cor s'ha d'anar dilatant perquè necessita un bombeig més eficient i es dilata de tal manera que les aurícules de les quatre cavitats que té el cor, les dues aurícules de dalt, queden molt dilatades i pot crear arrítmies cardíaques amb el pas dels anys. Uh-huh. Per tant, ja ens hem passat de la dosi d'adaptació fisiològica i sana.
Parlaves de longevitat. Quan parles de longevitat, parles de viure més anys o de viure més vida en els anys que toqui tenir? O intentem buscar les dues coses?
Intentem buscar les dues coses. Aquí jo sempre dic d'augmentar l'esperança de vida útil. És a dir, com millor pugui estar el més temps possible, físicament. I mentalment parlant, clar. Perquè el ser humà és un ser biològic, psicològic i social. Vull dir que hem d'estar en aquestes tres esferes, no? La part social, perquè som sociables, i és una part de l'anti-aging. Doncs viure en societat i disfrutar i passar-t'ho bé a l'aire lliure, amb gent, etc. La part física, que això ja sabem, és fàcil, és els entrenos, i la part mental o també espiritual, eh? Que ara per això tenim aquesta tendència d'importar tot el tema de l'Orient aquí, del ioga, de la meditació, perquè això no ho contemplem i aquí ens falta. Però l'objectiu és augmentar l'esperança de vida útil. Com més anys, viscuts millor, però amb qualitat.
Clar, no volem arribar als 90. Hem arribat als 90 arrossegant-nos. El guai és arribar als 90 i ser actius i tenir un propòsit a la vida encara i tot plegat, no? Això que parlaves de ser socials, no? De tenir encara un paper a la societat... és una de les coses comunes que hi ha a les zones blaves de tot el món, no? Que sempre estem pensant, zones blaves de tot el món, són un referent perquè hi ha més persones que per sobre dels 100 anys del que seria normal, no? I tots busquem el secret de l'alimentació, del no sé què, i moltes vegades el secret és que aquelles persones amb 80, 90, 100, encara tenen un rol per jugar, no?
Totalment, estic d'acord. De fet, una de les dels comuns denominador de totes aquestes blue zones, aquestes zones blaves, és que viuen en societat i que tenen, com diuen els japonesos o okinawenses, no? El seu ikigai, el seu motiu de vida. Han d'estar motivats. El motiu ve de motivació, no? Has de fer alguna cosa per algun propòsit. I el millor propòsit és ajudar algú. És a dir, pots fer la feina que vulguis, pots estar doncs, posant televisions, tu pots estar arreglant cotxes, puc fer de metge, pots fer de professors igual, però fes-ho amb la màxima vocació possible perquè després, quan algú et diu ostres, moltes gràcies, m'ha anat bé aquest consell, ho he après molt, això és gratificant. I això és un dels motius i d'un dels ikigais, aquest propòsit. Si parem la nostra funció com pot ser un treball, habitualment, que és un treball que ens agrada, la majoria de gent, al cap de pocs mesos, comencen a expressar-se malalties.
La jubilació, sí, sí.
Total. Mira, el meu pare sempre el poso d'exemple. Ell és metge, a més és metge a l'esport, té 77 anys, segueix competint a tenis taula, però competició d'alt nivell. És a dir, no és això que et poses a passar quatre pilotetes quan estem al càmping de petits, no? I ell segueix amb una motivació, amb un propòsit d'ajudar la gent, diu, és que no vull parar perquè estic tractant el dolor d'aquest genoll, d'aquesta persona, i quan em diu moltes gràcies, a mi em reconforta tant que dic, no puc parar, he de seguir. Ah. I això és bàsic.
Clar.
Però valgui per qualsevol tipus de feina. La qüestió és donar un servei útil a la gent i ajudar algú.
És molt interessant perquè aquest concepte del propòsit vital igual fa 15 anys no estava inclosa dins del receptari de la longevitat i de la nutrició i dels consells d'hàbits saludables, no?
Totalment d'acord. El que passa que, bueno, els anys van evolucionant, van passant coses i això va entrant cada vegada més, no? La societat va calant, però és cert.
Abans parlaves del metabolisme, me n'has explicat una mica. Tot això de conèixer bé com és el meu metabolisme, el del pacient, també explica, pregunto, per què algunes persones menjant exactament el mateix s'engreixen o tenen una reacció X i altres menjant exactament el mateix una altra totalment diferent, no?
Totalment d'acord. Hi ha pràcticament unes entre 10 i 12 variants metabòliques. Hi ha persones que el que més l'engreixa és menjar més quantitat de carbohidrats o més greixos o més proteïnes o dos d'aquests tres o els tres, o gent que té el metabolisme molt lent perquè les tres vies metabòliques estan lentes, no cremen ni greixos, ni carbohidrats, ni proteïnes. Clar, això és un problema, perquè quina nutrició li dono? Pues li dono unes bases, però és molt més important, en aquest cas, amb hipometabolisme, els metabolismes lents generals, perquè no cremen res, l'exercici físic. Perquè tornem a estar amb el mateix. Si vinc amb sobrepès, obesitat, i tinc el metabolisme molt lent, el més important és augmentar el metabolisme, rehabilitar-lo fent exercici físic. La nutrició sempre dic que ajuda a tractar, en quant a dieta, per perdre greix en aquest cas, a tractar el sobrepès i obesitat, però no el cura. El que el cura és l'exercici físic, és la despesa calòrica a la llarga. Mm-hmm. I això jo crec que tothom ho hem de saber.
Per tant, estava pensant en allò que comentàvem abans a micro tancat, no? Abans de començar l'entrevista. Totes, i tu n'has parlat també, totes aquestes tendències d'ara, d'abans i del futur. No, els carbohidrats són els dolents. No, són els greixos els dolents. No, caps dels dos... Tot això no té cap sentit, en el fons.
Si tens la sort i la possibilitat de fer medicina i nutrició de precisió, conèixer quin metabolisme tens, no té cap sentit. I el problema que hi ha en l'actualitat és la infoxicació que tenim, no? El que comentàvem abans fora d'antena, que clar, entres a internet, entres al YouTube i si no tens una mica de criteri t'ho pots creure tot, perquè és així. Llavors hem de buscar algun professional que sàpiga de què va el tema per fiar-nos d'ell. Si, a més, aquest nutricionista o aquest metge o qui sigui té d'aquesta eina que es diu calorimetria en directe en repòs per conèixer quin metabolisme tens en repòs i quin tens en exercici, perquè podem saber quines pulsacions el cos oxida més greix durant l'esforç o sucres, ostres, en aquest cas jo no puc dir que tenim la batalla guanyada 100% perquè hi ha molts factors, inclús que no coneixem, però tens una altra eina i una altra dada on poder treballar.
No per tant microbiota encara. Que també és superimportant i també és una altra cosa de la qual fa 10 anys tampoc se'n parlava no, es començava a conèixer, 15, però no entrava dins de la consulta d'alguna manera, no? També és un dels elements que modifica com jo faig servir allò que menjo. La qualitat, l'equilibri dels microorganismes que tinc, sobretot els budells, no?
Totalment d'acord. Clar, és a dir, hi ha gent que quan fem la típica anamnèsia, que fem les preguntes, com et trobes, que menges millor, pitjor, al·lèrgies, sensibilitats alimentàries... I començo a incidir com vas de ventre, la panxa com la tens, tens gasos, hi ha flatulències, si no tal. Com no arreglem això a l'inici, des de l'inici, ja li puc fer una nutrició totalment personalitzada, precisió, segons el seu metabolisme, que no funcionarà. És a dir, estem entrellaçats, està tot connectat aquí. Per tant, la microbiota és molt important tenir-la intacta perquè el que li dono de menjar, segons el teu metabolisme, doncs com a mínim s'absorbeixi bé. Que si no està bé les microbiositats intestinals i la flora no està bé, no servirà quasi de res la nutrició que li donaré.
O sigui, per mi és de fer una nutrició personalitzada per la microbiota.
També,
no?
Clar.
Directament?
Sí. Sí, sí, és a dir, jo crec que són les dues coses. És a dir, si tu vens amb sobrepès, o un pacient ve per sobrepès, i la microbiota detectem que està malament, doncs, òbviament, necessitem saber quin metabolisme té per donar una nutrició personalitzada a nivell calòric. Perquè perdi pes, però l'absorció d'aquestes calories que li estic donant ha de ser òptima. O sigui que l'intestí ha de funcionar.
Perquè la gent ho entengui, no? Perquè sempre estem dient i estem donant voltes sobre això. Per perdre pes, perquè també és un dels temes importants, has d'estar en dèficit calòric. I el que fem bàsicament és dir, doncs, ingereixo menys calories. Però clar, això és molt difícil de saber. No només és la caloria, és allò que diem què faig jo amb aquella caloria. No, d'alguna manera?
Correcte. És que el concepte de dèficit calòric en general és correcte, però quan tens un seu metabolisme pot ser un error. Un error per què? Perquè si veig que tu, per exemple, necessites en repòs 1.500 calories i d'aquestes 1.500 calories el 80% són de greix, jo igual et dono una nutrició de 1.500 calories, no et donaré per sota les calories que necessites teòricament, mm-hmm. perquè creus molt millor el greix. O et poder donar les 1.500 de greix, per dir alguna cosa, ara és un extrem això, eh? Sí, sí, no em feu cas.
Com però exemple.
Com a exemple, et dono 1.500 de greix, per tant no estàs en dèficit calòric. Tot estic donant el que el cos necessita perquè funcioni bé. Òbviament, si crees un dèficit calòric perquè tens més despesa calòrica que el que ingereixes, perfecte. Però el dèficit calòric sol, només contemplat des del prisma de nutrició, per mi a vegades pot ser un error.
Totalment. Parlem de sobrepès i sobretot d'obesitat, perquè ara s'ha d'anar molt al tanto quan parlem d'aquestes coses, no? És una mica un camp de mines, perquè els experts ens ho expliqueu molt bé, això. Pot ser, és un problema, l'obesitat, no? Però al mateix temps hem de trobar l'equilibri en com parlem del tema, sense entrar en obesofòbia i tot plegat, i estem en un moment ara en què el simple senzill, el simple tema, la simple cosa de parlar d'obesitat sembla que ja sigui obesofòbica en si mateix, no? Com ho treballes tu, això? Per dir, escolteu, d'acord, no hem de ser obesofòbics, però hem de reconèixer que l'obesitat és un problema, no?
Està clar. És un problema pels que veiem que és un problema. Però si tu no percebeixes com un problema, jo com a metge tampoc t'he d'imposar a tractar-te res. Val? Jo no sóc el més adequat per ni ningú per dir, escolta, m'has de canviar, has de fer això, com diuen que sigui el llibre albedrío, no? A veure com ho fem. Ara, també és cert que la definició de sobrepès és molt ambigua, perquè aquí tu ja pots tenir molt de pes respecte a què? Valors teòrics. Pots tenir molt de pes perquè tens molt de greix, que això segons com pot ser nociu, sobretot el greix abdominal visceral, no? Com bé saps, o pot ser que tinguis sobrepès perquè tens múscul o perquè, bueno, perquè tinguis massa retenció de líquids, no? Lo dolent en aquest cas és un sobrepès per excés de greix visceral a nivell de salut, valguem aquesta definició. Però sí que és cert que clar, a nivell públic i xarxes socials, segons com generis aquesta retòrica, no? La verbora de dir, va, doncs l'obesitat és, compte, perquè no tothom ho percebeix de la mateixa manera.
Per anar acabant, parlem una mica de l'alimentació com a preventiu de malalties, no? Perquè amb això també hem d'anar una mica amb cura, perquè, evidentment, l'alimentació no ens ho cura tot, prevent, però en quins casos creus que funciona millor? Per prevenir què?
Mira, crec que amb l'alimentació o la nutrició en general podem prevenir o ajudar a prevenir o disminuir la seva incidència, eh? O que aparegui aquesta malaltia al cap de 10 anys, no 10 anys abans, o retrasar que aparegui, no? No et diria totes, però un 80% posaria la mà, sobretot, òbviament, les cardiometabòliques, l'angina de pit, l'infart, problemes de colesterol, hipertensió arterial, àcid úric, inclús algunes malalties també neurodegeneratives, que també tenen relació amb l'alimentació. Un tip, jo crec que és molt útil per a la població general, és que l'ideal, és a dir, el que més envelleix en una persona, o de les coses que més envelleix a nivell de nutrició, és quan hi ha pics d'insulina. Uh-huh. És a dir, si jo menjo de primer plat els hidrats de carbó, l'arròs, la pasta, el pa, el cereal, inclús la fruita amanida de verdures, amanida de verdures, sucre quan arriba a la sang, menys contingut calòric que la pasta. Uh-huh. Però si ho menjo de primer, ja fa un pic de glicèmia. I quan ens puja molt ràpid el sucre a la sang, encara que sigui de baix índex glicèmic, l'absorció sigui lenta, però ja ha fet una absorció a nivell sanguini que si en aquell moment tu no ho cremes perquè no vas a caminar, allò es convertirà en greix. Per tant, només de canviar l'ordre que mengem de primer plat la carn o el peix, o la proteïna en aquest cas, i de segon la maniola o la verdura, només de canviar l'ordre disminueix aquest pic glicèmic i fa que les cèl·lules es repliquin amb menys velocitat i no es tornin senescents o envellides tan ràpides, perquè tenen màxima capacitat de divisió de 60 còpies, les nostres cèl·lules. Quan arriben a la còpia 60, es tornen ja com aquestes cèl·lules senescents zombis que poden mutar i poden donar patologia. Uh-huh. I això està provocant moltes vegades per massa insulina en el cos. Per tant, només canviar l'ordre de menjar de primer plat carn o peix i de segon la maniola o la verdura, disminuïm moltíssim aquest índex glicèmic.
Uh-huh. Diabetis també, aleshores, eh?
Totalment.
Tipus 2.
Diabetis tipus 2, exacte.
Perquè la tipus 1, poca cosa podem fer amb l'alimentació, no?
No, en aquest cas per prevenció no. Sí que és cert que a vegades hi ha alguns disruptors endocrins o estressors ambientals que quan tu tens aquesta predisposició, perquè ja saps que és una malaltia autoimmunitària, uh-huh. doncs ens fa que baixi molt perquè la nostra immunitat, perquè ens ha pujat massa el cortisol i ens fa una baixa immunitària, doncs s'expressa el gen de la diabetes tipus 1. I això és important tenir-ho en compte. Vull dir que sembla que de manera directa la nutrició no pugui prevenir la tipus 1, però a vegades segons com sí.
Vale. I amb diabetes 2?
100%.
Prevenir, evidentíssimament, l'activitat física, evidentment fonamental. I un cop estem prediabètics o ja tenim diabetes 2, podem arribar-ho a revertir amb alimentació i exercici?
Jo diria que sí, i tant. I que no depengs de farmacologia, ni molt menys.
Ni metformina, sí, sí. Ni res.
No, no et cal.
I aleshores, aquí, de cop, una altra vegada, ha de conjugar nutrició i activitat física, no? En aquest cas, específicament, superimportant, a més, suposo, amb diabetes tipus 2.
Exacte.
No?
El problema que tenim els metges, sempre dic que ens formen per tractar malalties i no prevenir-les, i ens formen només per tractar amb cirurgia i farmacologia, quan la nutrició i l'exercici és una eina terapèutica al·lucinant i pot arribar a revertir una diabetes tipus 2, clarament. Si tu et cuides molt bé, disminueix aquesta resistència insulínica i no tens pujades de sucre perquè menges molt bé i no tens pujades d'insulina, no, bueno, hauràs d'estar sempre al tanto, òbviament, eh?
Sí, sí.
Però la pots revertir.
Sí, perquè per molta gent és, hi ha una condemna com per sempre, no? M'han diagnosticat amb diabetes tipus 2, no hi ha res que pugui fer, només puc medicar-me, no? I després també hi ha una altra trampa. Com que ja m'estic medicant, continuo menjant malament perquè ja m'estic medicant, perquè no puc fer res.
Exacte. Això és trist, però el ser humà som així. Però està clar que una diabetes tipus 2 la pots frenar i la pots revertir amb nutrició d'exercici 100%. Ara, necessites la bona voluntat de fer-ho, però ho pots fer, i tant.
M'has parlat del que hem de menjar i el que no hem de menjar? Perquè aquest concepte sempre també és un concepte de no hi ha aliments bons, no hi ha aliments dolents, no sé què i tal. Bueno, segurament sí, no? Si et passes, els ultraprocessats, per exemple, potser no serien una cosa que hauríem de recomanar. Posar-ho en context, però no podem dir sí, no és un problema, no?
Està clar, això és com tot. És a dir, jo no prohibiria cap tipus d'aliment 100%, i més perquè després, jo què sé, no tinc intolerància a la lactosa, no tinc intolerància franca o analítica ni sintomàtica al gluten. Però no, menjo gluten, no prenc llet 100% durant mesos. Pues el dia que prenguis una miqueta de llet, com que no tindràs lactasa perquè no s'haurà de res, sentarà fatal. El mateix passa si menges alguna cosa amb el gluten. No?
Uh-huh.
Llavors, jo crec que els extrems no són bons i s'ha de fer una mica tot més variat en aquest cas.
Explica'ns una mica millor del gluten, perquè també hi ha una moda dels últims anys de gluten malament, gluten dolent. Home, depèn.
No, aquí diuen, òbviament, si hi ha malaltia celíaca i hi ha certa sensibilitat al gluten i et dona uns símptomes i uns signes, s'ha de reduir o s'ha de treure, segons com, clar. Però sí que la veritat és que perquè hi ha cada vegada més problemes amb el gluten, perquè fa molts anys enrere, el blat, per exemple, portava entre un 3 i un 6% de gluten. El blat actual porta entre un 8 i un 12% de gluten. Llavors, clar, no tenim capacitat d'assumir el nostre cos tant de gluten amb l'evolució antropològica de l'espècie humana, no? No ens ha donat temps. I diuen que és inflamatori. És cert, si menges en excés, pot inflamar.
Doctor, per acabar, hem parlat molt de la infoxicació, del tema xarxes. Hi ha alguna tendència, moda, hàbit alimentari que s'està establint que li preocupi especialment?
Bàsicament els extrems. Hi ha influencers, i alguns d'ells relativament ben qualificats, que diuen no menjar res de carn i ho estandaritzen per tot, o altres que passen l'altre extrem. No? L'altre diu que només menjar carn, fer dieta, aquest és el més saludable. Clar, si fent cas de tots aquests prescriptors, sense personalitzar, jo crec que aquí ens deixem molts grisos pel mig. No? I tot el que són dietes, moda o extremes, jo no les seguiria. Les miraria, però no les seguiria. Igual que he dit abans que soc molt fan de la intermitència, jo crec que una dieta keto o cetogènica pot anar molt bé en moltíssims casos, però en molts casos, la veritat, però s'ha de fer intermitent també. És a dir, jo et diria que, per exemple, fem-la un mes, després estàs 15 dies fent una dieta més vegana o vegetariana, després fas 15 dies de keto, i d'aquesta manera aquesta intermitència fa que el cos no s'adapti, no tinguis carències, s'estimuli la flexibilitat metabòlica i mitocondrial. Jo crec que els beneficis venen aquí, no anar d'un extrem a l'altre, perquè els extrems al final oposats es toquen.
Doctor, moltíssimes gràcies, un plaer.
Gràcies a tu i a vosaltres per l'entrevista.
Sants i Estalvis, la salut que depèn de tu. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.